El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I ens fixem ara en els perquès de la decisió que ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho repassem conversant amb el politòleg Mario Ríos. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
Què creu que ha portat a Pedro Sánchez a prendre aquesta decisió?
Doncs, bàsicament, el resultat electoral de la nit del passat diumenge, del 28 de maig, és un resultat, al final, clarament negatiu pel Partit Socialista, que perd gran part del seu poder territorial. Parlem de comunitats autònomes, però parlem també de grans ciutats. Les principals ciutats espanyoles han passat a mans del Partit Popular, ja sigui via majoria absoluta o via possibles pactes amb Vox, i això també s'ha traslladat a les comunitats autònomes.
I què canviarà? És a dir, convocar eleccions ara o haver-les convocat a la tardor l'ajudarà d'alguna manera?
Bueno, el que el president pot tenir al cap, bàsicament, és que, primer de tot, jo crec que convoca i canvia el focus radicalment, no? Perquè ara mateix estem parlant de les eleccions generals d'aquí un mes i mig, en comptes de parlar de la derrota del Partit Socialista. I, per tant, jo crec que comença a canviar una miqueta el marc. No estem parlant clarament de com el PP ha guanyat, sinó que parlem de que anem a una segona volta. I això ja li és beneficiós al Partit Socialista i al president. Després, crec que també evita el deteriorament continu i progressiu que li quedava fins al desembre. Hem de tenir en compte que amb aquests resultats, ara escoltàvem a Feijo, ja parla de canvi de cicle, parla de canvi de moment polític. Imagineu-vos 6 mesos seguits amb aquesta cantarella, amb aquest discurs de la dreta espanyola. Podria fer molt i molt i molt llarg al període de govern que li quedava a l'actual executiu. I que jo crec que també el que fa ell és plantejar-ho això en una segona volta. És a dir, el que fa és, bueno, aquests han estat els resultats ara, en aquestes municipals, en aquestes autonòmiques, veiem si són certs, veiem si no s'ha produït una desmobilització de l'esquerra, veiem si hi ha hagut un problema de que l'espai d'Unides Podemos, Sumar, En Comú Podem s'ha presentat separat i, per tant, això també ha redundat en el resultat. El que fa és, en aquesta segona volta, dir-li als espanyols, bueno, si aquesta és la correlació de forces que voleu ara, comproveu-ho de veritat en unes generals.
Clar, però aquí també hi ha un tema de velocitat, és a dir, clar, estem a poc menys de 2 mesos, per tant, la maquinària s'ha d'engreixar ja molt ràpid. No sé si pot ser que hi hagi formacions que no estiguessin a punt.
Bueno, jo crec que en aquest sentit sí que estan a punts, perquè totes les formacions, excepte l'espai de no, espai a l'esquerra del PSOE, que sí que és veritat que ha de pactar una coalició per anar junts, la resta de partits polítics estan en maquinària electoral. De fet, jo crec, i parlant així com una miqueta en broma, hi haurà cartells electorals que pràcticament ni es treguin, no? Perquè acabem de celebrar unes eleccions i anem a 2 mesos a celebrar unes altres.
Clar, i tot això també hi ha una part, no?, que fins i tot pels propis ajuntaments que s'estan constituint pot canviar, no?, també alguna mena de dinàmiques en els propis ajuntaments per allò d'aquest període electoral que té una legislació concreta que permet fer unes coses i no unes altres, no?
Sí, això per un costat, i segon, això alterarà clarament la composició dels governs. És a dir, en una situació de propera convocatòria d'eleccions generals, hi haurà pactes que no s'arribin a fer fins passades les eleccions generals, a veure com queda la correlació de forces, per exemple, entre l'independentisme a Catalunya. Sí. Governs com el del senyor Trias a Barcelona dependran del resultat de les generals. I això és una cosa que hem de saber.
Per tant, aquí es poden donar escenaris, no?, perquè sabem que a les eleccions municipals hi ha de sortir un alcalde sí o sí, és a dir, si no hi ha un acord, la força més votada governarà, però aquí podrien haver-hi després, entenc, a posteriori, mocions de censura.
Mocions de censura amb noves majories en funció del que ha quedat al panorama de les eleccions generals, clar. És a dir, anem a uns resultats provisionals a les municipals a nivell de formació dels governs, no?, a nivell de constitució dels governs municipals, dels alcaldes i alcaldesses de torn, però és que això també afectarà les comunitats autònomes que el PP ha guanyat i que té la possibilitat de sumar majoria absoluta amb Vox. Perquè una de les estratègies de Pedro Sánchez és, mentre el PP i Vox estan negociant el poder territorial nou, no?, ja sigui grans ciutats espanyoles o comunitats autònomes, tothom estarà a la campanya. I per tant, jo crec que un dels objectius també és mostrar-li a la societat espanyola, ei, Vox està pressionant amb un programa a la dreta al Partit Popular en totes aquestes comunitats autònomes. Si guanyen a les generals o si sumen a les generals, el que faran és això. I per tant, intentar reactivar, mobilitzar el vot d'esquerres, que quan analitzem els resultats veiem clarament que hi ha una part de la societat espanyola, sobretot la més progressista, que s'ha quedat a casa.
Per tant, el pot afavorir aquest context actual?
Jo crec que com a mínim no el deteriorarà més. De fet, si anem als resultats de les municipals, vale? El Partit Socialista perd poc més de 400.000 vots. No hi ha una gran davallada del Partit Socialista, que perd 1,9 punts de vot i 400.000 sufragis. Vull dir, no és una hecatombe del Partit Socialista. El problema que ha tingut el Partit Socialista és que l'espai a la seva esquerra, a vegades per desunió, a vegades perquè les candidatures unitàries no han donat més de sí, ha fet uns resultats, els pitjors resultats des del 2015. I això és el que ha evitat que governs com el de la Comunitat Valenciana, el de les Balears, uh-huh. o fins i tot el d'Aragó, romanguessin en mans de l'esquerra. Per tant, no és tant un problema del PSOE, que jo crec que també convoca aquestes eleccions per intentar aguantar amb el millor resultat possible, tot i ser derrotat per les dretes, sinó que ha estat un problema de l'esquerra transformadora en aquest sentit.
I en l'entorn del PP, a l'entorn de Vox, aquestes eleccions, com els arriben i com els poden afavorir o no? Perquè Vox, per exemple, l'hem vist entrant en força molts dels ajuntaments de Catalunya, no?
Sí, de fet el que s'ha produït és, clar, estem constantment estem comparant aquestes eleccions del 2023, de les municipals i autonòmiques, amb les del 2019, uh-huh. que van ser al maig del 19. Clar, al maig del 19 recordem que Vox venia d'un resultat al voltant d'un 10%, però al novembre Vox va obtenir un 15%. Per tant, ara tenim unes municipals i autonòmiques que ajusten més la força que té Vox realment a la societat espanyola, que és a la general, segons les enquestes, al voltant del 14, del 15%, i el que ha fet Vox és doblar el seu vot al conjunt d'Espanya. O sigui, ha passat d'un 3,57 al 2019 a un 7,2 al 2023, i per tant Vox reajusta a nivell municipal el que és el seu poder electoral real, no?, en aquest sentit, i per tant jo crec que amb aquesta tensió electoral, amb aquesta mobilització de la dreta, les dretes estan al màxim del seu vot, i per tant crec que es registrarà una configuració similar en aquest sentit en el bloc de la dreta. El que tinc més dubtes és si en l'esquerra està al màxim de mobilització electoral. Aquest és el meu dubte.
Clar, aquí hi ha una altra situació, no?, que és la de l'abstenció. És cert que a les municipals l'abstenció habitualment és més alta, però clar, també hi pot haver un punt de desafecció, que no sé si ajuntant tant dues eleccions i posant-les quan les poses, no?, que és el 23 de juliol, molta gent amb el cap a vacances, alguns fins i tot de vacances, pot tenir alguna afectació, perquè a més llegia avui que ja el vot per correu es posa en marxa ja avui. És a dir, que els terminis són tan justos que no sé si això pot afectar també en aquest sentit a l'abstenció.
Jo crec que, de fet, anem a un cicle de participació baixa, no? A Catalunya, per exemple, hem baixat 10 punts de participació electoral si comparem les municipals del 19 amb les municipals actuals. Per tant, que aquest moment de desafecció política, que aquest moment de desinterès per la política, de desmobilització existeix, jo crec que és evident i ho assenyalen totes les enquestes. I, de fet, on ha crescut la participació a Espanya ha estat on més han guanyat les dretes. Per tant, jo crec, que sí que hi ha un procés i una dinàmica de desafecció, unes tendències de desafecció, i crec que el que fa el president, en tot cas, és jugar-se-la perquè aquestes dinàmiques de desafecció i d'abstenció no empitjorin. Per això aquesta celeritat, aquesta velocitat, mm-hmm. per intentar evitar que d'aquí 6 mesos la gran part de la societat progressista espanyola o dels segments més progressistes pues, directament ja no tinguin cap incentiu per anar a votar. No? Jo crec que se la juga en aquest sentit.
Doncs ens quedarà seguir-ho analitzant, seguir-li donant voltes, eh? Ens ha quedat tota la part dels partits catalans un altre dia, tindrem temps també segur al llarg d'aquest cicle electoral per abordar, no?, quin poder ha de tenir Catalunya, que ja ho sabem que les eleccions generals doncs, és un espai doncs, també molt important per les formacions polítiques. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, adeu-siau.